Aquí comença el primer podcast independent de tecnologia en català. Tomàs Manzanares, Raimon Lapuente i Marc Alier presenten Mossega la poma.
Bon matí, mosseguis. Com va la vida? Podcast 83, estudis de Radio Art, Mossega la poma.
Estem regulars darrerament, no?
Estem
regulars.
Som més regulars
que la menstruació. Com la regla, Marc.
Com la regla,
malament, regulars.
No, no, però que estem sent regulars.
Sí,
estem sent regulars. Que portàvem temps allò d'un... dues per setmana... El dijous sembla ser que s'està estabilitzant.
No, ja tocava.
L'estabilitat és important.
A l'estudi, als controls de la nau, el senyor Raimon, que avui ens parlarà d'una surprise. O no?
Intentarem.
I a la taula rodona, un convidat, que és el senyor Eugeni. Hola, Eugeni.
Molt bona.
Què tal? Bé, directament...
Toca el Marc.
Fes-li així. Toca'l. És que és radioactiu.
Ve del Japó.
I doncs ara ens estem mirant d'anar a un congrés al Japó, a veure si per Nadal anem a un congrés a Tòquio, perquè diu que hi ha menys radioactivitat que a Madrid, a Tòquio, sí que...
És probable. Hi ha molt troll. El que és molt troll suerto per Twitter.
Però diu que a Japó fan un wasabi realment picant.
Bé, no divagueu. A la taula, en Coque, en Marc i un servidor, el Tomàs, i tenim per telèfon... que serà la primera part d'avui del Museu de la Poma, tenim en Miquel González i en José María Ortiz. Els dos són dos usuaris d'iPhone i, a més, invidents, que ens parlaran de com fan anar a l'iPhone. Què estàs fent, Marc? Ah, vale, perfecte. I després seguirem parlant amb l'Eugeni perquè ens expliqui la seva experiència. Farem una estona de tertúlia, qualitat Mac, tertúlia mosseguim amb Miquel Labòria. Avui no hi haurà temps per Doctor Mac i acabarem amb propostes mosseguis. I això serà el podcast 83 d'avui. Obrim. A veure, Marc, anem a per la primera secció d'avui.
Sanció. La primera sanció.
Sanció,
Marc. Targeta groga.
A la primera sanció.
Targeta
groga. No, a veure, arrel d'un comentari que va sortir en el podcast 82, us en recordeu, en l'últim podcast vam tenir aquí l'Ismael Torres.
Bueno, el vam tenir virtualment, en esperit.
A Màlaga. Parlant sobre... Bueno, vam fer aquella guerra Android iOS.
Sí, algú, em sembla que va ser en David Gaules, va dir que havia atacava massa, em va dir en el Twitter, però és que el Ray em va demanar que ataqués i jo faig el que em
va dir.
Jo no vaig demanar que ataqués, vaig dir que fem un debat Android iOS.
No, tu parlaves d'un combat i aquí que hi hauria sang i fetge, que està gravat, eh?
Com a la boxa.
Va presentar... O sigui, no em digueu aquí que no, aquí un debat amical.
Tenim el José María trucat?
Tenim el José María? José María.
Bé, doncs arrel... Arrel de pues truca al José María. Arrel d'això, i dintre d'aquest debat, vam parlar una mica de quins dispositius podien ser més aptes per persones que tinguessin problemes d'accessibilitat. I en concret parlàvem de gent invident. Doncs, i arrel d'això, diverses persones van parlar amb el Twitter, algú ens va dir, escolta, jo conec una persona que...
Perdó. Estem tocant el Miguel.
Sí, jo conec una persona que... Ella ja li ha dit que entraria en directe. Jo conec una persona que és invident, que fa servir l'iPhone i que no té cap problema i, bueno, arrel de tot això hem contactat.
Perquè té el tema de reconeixement de comandes...
No ho sé.
Senyor,
gràcies per preguntar-li.
Hola.
Hola, Miguel. Què tal?
Hola, bon dia.
No, el Miquel o el José María?
José María?
No, no, jo sóc el Miquel.
Hola, Miquel.
No, espera, em falta el José María, que també l'estem trucant.
José María...
Hola, buenos días.
Hola,
què tal?
Hem de canviar de llengua perquè el José María és de Sevilla i no entén el català.
Pues entonces hablaremos en castellano.
Vale, doncs faig una introducció, l'acabo, eh? Pues arrel d'això vam contactar amb dues persones via Twitter o a través d'altres mosseguis que ens van donar les dades i els tenim aquí. Per tant, anem a presentar-los. Miquel González, que és de Tarragona.
Bon dia.
Hola, bon dia, Miquel. José María Ortiz, que és consultor d'accessibilitat de Sevilla. Hola, José María.
Muy buenos días.
Oye, gracias a todos dos, gracias a los dos por estar aquí. Y nada, os voy a pasar enseguida el testigo. Primero agradeceros la presencia en el podcast de Música a la Poma. Y no sé, que la pregunta para José María, por ejemplo. En el otro día estaba explicando la introducción que debatíamos cómo una persona invidente puede usar un iPhone, ¿no? Y te traslado directamente la pregunta.
Bueno, pues primero, muchísimas gracias a vosotros por el interés. La verdad que siempre viene bien que personas externas que no tienen relación o no tienen nada que ver con discapacidad, pues se interesen por ese tipo de cosas, ¿no? Siempre es bueno darlo a conocer. Pues yo manejo el iPhone normal, igual que vosotros. O sea, lo único que pasa es que yo utilizo un lector de pantalla que viene integrado, que es VoiceOver.
Que perdona, que se oye un poco mal.
Lo veis...
¿Que utilizas, ¿qué? Perdona. José María,
utilizo el lector de pantalla que viene integrado en el iPhone. Uh-huh. Se llama VoiceOver. Lo podéis encontrar tanto en iPhone como en iPad. Sí. Bueno, como el Mac, si entráis en ajustes, barra general, barra accesibilidad, ahí lo podéis activar.
A mí se me activa yo cuando salgo con la bici y aprieto durante un instante largo el botón de pause play, ¿vale? Hace voiceover active, ¿vale? Se me activa el voiceover. Es así, ¿no? ¿Cómo se activaría manualmente?
Bueno, es que se te activa, creo que para el control por voz del iPod, porque te puedes controlar también el iPod y parte del teléfono a través de voz.
Mm-hmm. Correcto.
Pero el lector completo lo puedes activar a través de ajustes general, accesibilidad. Uh-huh. Y lo que te hace el lector es simplemente modificarte los gestos que tú utilizas en el iPhone. Uh-huh. Nos cambia ciertos gestos, como por ejemplo, vosotros simplemente con que toquéis un icono ya se os abre, pues a nosotros, en vez de abrirse, nos dice ese icono cuál es.
Lo lee.
Entonces, para ejecutarlo, pues hacemos un doble toque.
Ajá. Lo lee, solo. Lo lee, para entendernos. Tú pones...
Lo lee, exactamente, lo lee.
Uh-huh. O sea, ¿haces un doble toque en el botón de Home o en el cristal?
No, en el cristal. Lo que tiene VoiceOver es que una vez que te ha dicho el nombre del icono, ese icono ya se queda seleccionado y tú haces un doble clic
en cualquier parte del cristal
cualquier parte de la pantalla.
Porque de vez en cuando el iPhone tiene el botón este de Home y que sí que está la función de doble clic, incluso creo que está el triple clic para sacar un pantallazo de lo que hay, pero funciona un poco errático, no funciona del todo bien el doble clic en el botón.
Pues mira, yo, por ejemplo, el triple clic en el botón de inicio lo tengo configurado para activar y desactivar VoiceOver automáticamente. Uh-huh. Porque cuando comparto el teléfono con algún compañero mío, algún amigo que no tiene problemas visuales, pues le desactivo el VoiceOver en 2 segundos y cuando lo vuelvo a coger yo, pues lo activo y ya está, y se acabó. Por lo demás es igual, simplemente se modifica algunos gestos, uh-huh. Pero vamos, escribir lo escribo igual que vosotros, tocando las letras, uh-huh. Y al levantar el dedo la letra se escribe, uh-huh. y para leer lo que yo he escrito simplemente tengo que tocar la línea, el cuadro de texto y ya está.
Cuando pasas el dedo por encima de las letras, te dice A, B, C,
¿Y
¿no?
¿Y no te sería más rápido utilizar un teclado de estos mecánicos como el que tiene una BlackBerry, que tiene el puntito, no sé si es en la S y en la O, y a partir de aquí te mueves? ¿O un teclado tipo teléfono móvil?
Hombre, a ver, depende también para lo que uses el iPhone. El otro día, precisamente con Miguel, a través de Twitter hablábamos de esto.
Perdona,
si utilizara el iPhone...
José María, disculpa, Miquel.
Sí. Hola.
Entra en la conversación, que ni te presenté.
Vale,
nada,
es que se había cortado. Bueno, no sé si parlo en catalán, castellano.
No, castellano.
Mejor en castellano, si nos entiende también José María.
Sí.
Pues digo que entres en la conversación cuando quieras.
Lo que decía es eso, ¿no? Que hablábamos Miguel y yo el otro día por Twitter, que el tema del uso del teclado, pues depende del uso que le des al iPhone, ¿no? Si, por ejemplo, yo utilizara el iPhone como un anotador para ir a reuniones o tal, pues seguro que lo utilizaría. Pero la verdad es que ahora mismo no le he dado ese uso y tengo un teclado Bluetooth en casa. Pero para el uso normal, para Twitter, para correo, para mensajes, yo por ahora no lo uso.
Sí, yo estoy de acuerdo con José María. De hecho, lo hablábamos el otro día también en el Twitter. Yo sí que tengo un teclado físico, un teclado Bluetooth. De hecho, es una funda, o sea, es en la misma funda del iPhone, como si fuese una carcasa, lleva un teclado deslizante. Entonces, es parecido, digamos, a una BlackBerry. Yo cuando me compré ese teclado y lo comenté con algunos compañeros, me dijeron, has matado la esencia del iPhone. O sea, te has cargado directamente el iPhone. Pero, a ver, sí que es verdad que para escribir tweets, para escribir mensajes, para escribir correos cortitos, el teclado táctil está bien, pero digamos que no sería la mejor alternativa para escribir cosas más largas. Yo, por ejemplo, sí que lo utilizo pues para de anotador, con algún blog de notas, lo utilizo bastante para mandar correos así un poquito más largos o para tomar notas en alguna rueda de prensa o así. Sí que me va muy bien el tema del teclado físico, aunque bueno, lo del táctil, la verdad es que Apple lo ha resuelto fantásticamente con el voiceover, ¿no? De hecho, yo cuando me compré el iPhone, cuando me recomendaron el iPhone, lo primero que pensé era, ostras, ¿cómo puedo utilizar yo un aparato táctil, ¿no? Un teléfono táctil. Y la verdad es que cuando vi el voiceover y su funcionamiento, pues no deja lugar a dudas, y la verdad es que funciona divinamente, la verdad.
Miguel, te pediría un favor, envíanos, si puedes, vía un tuit, ¿sí? El modelo y marca de esta funda con teclado, porque sí, lo pondremos en el show notes para la,
bueno, yo o sé, un link donde
si alguien invidente
es un
también...
teclado de la casa Boxwave, me parece, ahora no me acuerdo exactamente de la marca, pero ya os lo mandaré.
Vale, es que no, precisamente tengo un amigo que está por comprarse un iPhone y es un usuario de BlackBerry, de esos de CrackBerry total, y quiere el teclado, con lo cual...
Igual es que el iPhone se hace bastante más gordo, o sea, se hace bastante más grueso, porque claro, lleva la funda y debajo el teclado, ¿no? Pero vamos, tampoco es una cosa...
Bueno, quizás es una manera que haga la transición y irá soltándolo. Sí.
Exacto, que vaya probando también.
Yo creo que sí que Apple en general cuida mucho el tema de la accesibilidad. Yo, por ejemplo, que soy bastante corto de vista, uso el Word, el 400% de zoom, para entendernos, y por ejemplo en el Mac, con el tema de tocar control y la ruedecita o el doble dedo en el trackpad que haces los zooms, a mí esto me va maravilloso, y el voiceover sé que está muy bien. Os quería preguntar si habéis probado la herramienta de dictado, esta de reconocimiento de voz de Dragon.
Sí.
¿Y qué tal?
Hombre, a ver, yo no la he probado para textos largos, pero para correos, o sea, para mensajes, sí, para mandar tweets y para jugar, tanto la de Dictation como la de Search, son algo muy buenas.
Sí, la verdad es que son buenas herramientas.
De accesibilidad a la de Dictero, le falta un poco de accesibilidad para a la hora de ver lo que has escrito. Hay que, digamos, como ir a editar lo que has escrito y así lo puedes leer. Si no, no puedes leerlo, pero vamos, se puede utilizar perfectamente.
Sí, decía que le falta eso, también lo que comentaba José María, el tema de la accesibilidad en ese sentido, porque tienes que editar lo que has escrito, si no, no lo puedes leer, o sea, no es automático, tú no ves, no puedes lo que has dictado, pero bueno, para cositas así, para pasar el rato y eso está bien. Yo creo que, de todas formas, el tema que a lo mejor faltaría, por ejemplo, los que hablamos catalán, seguro que muchos oyentes del podcast hablan catalán y lo utilizan también como idioma del sistema operativo de iOS, es que de momento VoiceOver no tiene voz en catalán.
Por lo tanto,
no puedes utilizar el sistema operativo en catalán.
Ya.
Bueno, hasta que no pongan el sistema operativo también para Lion, supongo que cuando si lo ponen para Lion...
Y no
que
parece que vaya a venir.
Que es el voiceover original.
En las betas no está.
Ah, no lo pondrán. Una pregunta. Nos preguntan desde una de las personas que nos escucha, Esther. Dice que cuando leéis el timeline de Twitter, ¿qué hace el voiceover? ¿Os lee el timeline tweet por usuario o cómo funciona?
O solo, por ejemplo...
Exactamente lo que sale en la pantalla. Claro. O sea, tú le puedes decir, léeme esta zona, o vas pasando haciendo un flick con el dedo, haciendo un pequeño toque, pues te va pasando de lo que sería de tweet o de usuario o de lo que,
vale, o sea,
o de
para,
lo que tú
para
quieras.
Que te lea, o sea, una cosa es que lea el timeline, que puede ser muy extenso, y otra cosa es que te lea, por ejemplo, las menciones, porque tú estás en el apartado menciones, ¿no? ¿Entiendes?
Pero es que, a ver, sí, es que te va a leer lo que tú, o sea, lo mismo que vosotros veis en la pantalla. Si vosotros vais al apartado menciones, por ejemplo, en el Twitter... Ah. En la aplicación de Twitter oficial de iPhone, si la conocéis, si tú te vas abajo y le pones menciones, pues luego tú vas navegando por la pantalla y él te va leyendo las menciones. Si tú estás en el apartado del timeline, pues el timeline, que estás en mensajes directos, pues en mensajes directos. Lo que hace el voiceover es leerte exactamente igual que lo que sale en la pantalla.
Okay. Claro, tenéis que tener algo en cuenta. Nosotros, hasta la aparición de voiceover en Mac y en iPhone, normalmente en Windows utilizamos un lector de pantallas que se llama JAWS. Bueno, que se llama JAWS. JAWS. Sigo usando todavía. Sí, entonces, JAWS hace una lectura lineal, ¿vale? Con JAWS tú no puedes saber nunca la estructura ni de una aplicación, ni de una página, ni de la pantalla.
Porque no está preprogramado, exacto. No tiene, claro, ningún... Lee la pantalla, claro, sea lo que sea.
Exacto, entonces yo te lees de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Con VoiceOver, ¿qué pasa? Que VoiceOver, al ser un lector de pantallas táctiles, tú, al tocar la pantalla, a poder tocarla y moverte por ella, tú conoces la estructura de la aplicación. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, en la aplicación de Twitter, como dice Miguel, abajo hay cuatro botones, que son tweet, menciones, mensaje directo y ajustes, o no me acuerdo más.
Esto va muy bien, si me permites, José María, va muy bien porque cuando compartes el iPhone con algún compañero o le tienes que explicar a alguien cómo hacer tal o cual cosa, hasta ahora en Windows era un lío, porque imagínate, ¿no? Entra en esta página web y dime, y oye, ¿cómo haces esto? Y claro, no le puedes decir, pues mira, abajo a la derecha hay un botón que lo puedes pulsar. Ahora en la pantalla sí, porque claro. Tú le puedes decir, pues para ir a menciones tienes que pulsar abajo en el centro, que es donde está menciones, dicho, o en ese simbolito que hay aquí.
Dicho de otra manera, VoiceOver os da una posibilidad que hasta ahora no existía, de que os podéis hacer una representación mental de la estructura de la aplicación.
Sí, sí, sí.
De dónde se
saca
la cosa. Claro. Y por eso.
Pero no solo de la aplicación, sino de si tú navegas por internet, igual. Nosotros ahora nos podemos hacer una estructura mental de cómo es una página web. Claro. O sea, saber qué los menús están horizontales, están verticales, están a la izquierda, a la derecha. Eso hasta ahora es imposible.
El ejemplo más claro, decía, es la pantalla de inicio de iPhone. Tú puedes reordenar las aplicaciones como a ti te venga en gana. Hasta ahora, en los otros teléfonos móviles, las aplicaciones, bueno, tal vez en los móviles no sea el mejor ejemplo, pero en Windows, por ejemplo, pues las aplicaciones te las iba leyendo, como decía José María, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Ahora tú en la pantalla puedes ir tocando dónde está cada icono y cada aplicación, moverla a tu gusto, como en el iPhone normal. Es que no hay tanta diferencia realmente.
Ya. Oye, una pregunta para ir ya finalizando. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿dónde veríais que realmente hay un avance importante? Nos hemos sentado en iPhone, yo creo que es trasladable perfectamente a iPad.
iPad, bueno, sí, no sé, pero lo que seguramente no es trasladable es a Android,
sí,
por el tema de que de la rápida iteración del sistema operativo, y precisamente por el hecho de que lo que decíamos la semana pasada, que como meten tantas capas por encima, no hay una única estructura que y un voiceover que esté integrado en el sistema.
Eso que nos quejamos tanto de que,
bueno,
está,
o sea,
cerrado.
Como Apple lo cuadricula todo y limita mucho la experiencia de usuario, les permite hacer ese trabajo de accesibilidad. Que en cambio,
de hecho, en Android se están probando cosas, lo que yo no las conozco. A lo mejor José María las conoce más, pero mira, sé que se está probando algún programilla.
El problema fundamental es que Android no tiene capa de accesibilidad en el sistema operativo.
Claro.
Entonces,
ya lo tienes.
A través de ahí, ahora mismo lo que hay, que ha salido a la venta hace un par de días en inglés, es un lector de pantalla, bueno, no, perdón, no es un lector de pantalla, es una aplicación que se instala y te permite hacer ciertas cosas con el teléfono, pero está muy limitada hasta el punto de que,
modificándolo,
ejemplo,
todo a su
no puedes, claro,
y está,
pero
en
no
la capa
puedes,
de aplicación.
Por ejemplo, imagínate los límites que tiene, que tú no puedes ni apagar el teléfono usando esa aplicación. O sea, es una aplicación que te permite leer correo, enviar mensajes, hacer llamadas y poco más. Pero ahora en un lector de pantalla hay uno
muy rudimentario,
que está en Android, pero muy rudimentario, exactamente. Y el problema es ese, ¿no? El problema es que, bueno, pues que Apple ahora mismo es la única empresa en el mundo, que es fácil, o sea, se dice así de rápido, que te da un producto accesible de serie, de la caja. Yo voy al Corte Inglés o a MediaMarkt, de sea, me compro un Mac, me compro un iPad, un iPod, lo que sea. Bueno, el iPod Apple, lo que sea, y me lo llevo a casa y ya.
Pues ya habéis contestado un poco a la pregunta. Es decir, que el siguiente paso, no tanto para Apple, sino en general, sería que tecnología similar a VoiceOver, implantada en punto de creación de dispositivo, se trasladará a otros dispositivos que no fueran...
Sí, sí, que todas las empresas vayan incorporando esa capa de accesibilidad, porque fíjate que ni Android ni el Windows Phone ese que ha salido ahora, que es que directamente ya me parece que han dicho que ni lo incorporan ni tienen previsto incorporarlo. O sea, es que, claro, luego tiene que haber empresas de terceros que hagan software y, claro, nunca va a ser tan digamos, se va a poder integrar tanto en el sistema operativo como lo ha hecho Apple, ¿no? El tema ese que comentaba José María del Mobile Accessibility, que es para Android, ya intentaron hace tiempo también con Symbian y vamos, es que ya te digo, es muy rudimentario, es una aplicación que te modifica todo el menú del teléfono. O sea, que el próximo paso para mí es ese, ¿no? Que las empresas vayan tomando conciencia y que se vayan no arreglando luego y parcheando en tema accesibilidad, sino que la incluyan ya desde el principio, porque creo que es más fácil para ellos y evidentemente para los usuarios también.
Hay una frase que dice un amigo mío, Jonathan Chacón, que dice que la accesibilidad tiene que formar parte del proyecto, no ser un parche a posteriori.
Sí, claro, claro. Sí,
completamente
sí.
De acuerdo. Sí, es que además, si haces un producto accesible, ya de saque es mucho más usable. Hay muchos productos que intentan hacerlos usables, pero se despreocupan de la accesibilidad.
Y además, supongo que José María estará de acuerdo conmigo que el tema de iPhone, iPod, iPad y dispositivos táctiles, al ser accesibles, también ha hecho que los ciegos le perdamos el miedo a lo que son las pantallas táctiles, ¿no? José María, supongo que,
por supuesto,
que también lo has notado.
Claro, claro. No, por supuesto. Yo desde que tengo el iPhone hace un año y pico, o sea, tengo clarísimo que no voy a volver a un teléfono, a un Nokia básico, lo tengo clarísimo.
No, tendría que salir un sistema operativo mucho mejor, la verdad. A veces lo decimos, ¿no? Que, ostras, que a ver, que ahora mismo Apple está muy bien, que, hombre, tampoco hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Pero que tendría que salir algún sistema mucho más bueno para cambiar.
A mí lo que nos permite esto es simplemente poder estar hablando de este tipo de cosas, ¿no? O sea, poder estar hablando de las aplicaciones de iPhone. Oye, ¿tú qué aplicación usas? Oye, ¿tú qué no sé
sí,
qué
sí, cuando? Sí, es verdad.
Es claro. Que esto para nosotros hace, o sea, antes de que saliera.
Sí, claro, es que no os deja. Claro,
no os
deja fuera.
Hablábamos de aplicaciones específicas, de nuestras aplicaciones. ¿Tú qué aplicación usas para eso? ¿Tú qué aplicación usas para lo otro? Pero siempre entre ciegos. Ahora podemos compartir, siempre que la aplicación sea accesible, que desde aquí también hacemos, pues eso, a que los programadores y los desarrolladores cumplan con esas pautas de accesibilidad, etiqueten los botones y que tampoco yo creo, a ver, yo no conozco ni sé programar, ¿no? Pero no creo que sea tan complicado.
Es tan simple como cuando escribimos una entrada de un blog y ponemos una imagen, poner
muy bien,
el alt.
Poner el texto alternativo.
Claro. Oye, tenemos que seguir con el podcast, pero la verdad es que pero primero quiero daros las gracias en nombre de todos porque nos habéis ilustrado, porque no teníamos ni idea.
Sí, hemos aprendido un montón.
Sí, 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 con este rato.
Probad de activar el voiceover y jugad con él, que es divertido.
De hecho, estamos haciendo
una pregunta. Supongo que vosotros, como yo, sois consumidores de audiolibros, ¿no?
Sí,
sí, sí, alguna vez sí.
Y hay una cosa que a mí me gustaría ser capaz de hacer, pero no soy capaz de hacer, que es aprovechar la función que tiene el iPhone de leer dos veces más, escucharlo dos veces más rápido. ¿Vosotros lo habéis probado? ¿Lo usáis?
En el iPod, hay un botoncito en el iPod precisamente para eso.
¿Que pones 2X o 4X? ¿Y lo utilizáis? Sí.
Pues yo, sinceramente, cuando el lector del libro es un poco lento, sí.
Vale.
Sí, es un buen truco, sí.
Bueno, oye, lo que os decía, os emplazo, porque no sé, a ver qué dice la audiencia y qué comentan, pero por parte nuestra estamos, no sé, yo creo que es muy, muy interesante la puerta que hemos abierto.
¿Sí?
Y os invitamos cualquier otro día a que podamos seguir esta conversación ampliando otros aspectos, por ejemplo en los Macs o en otros sitios.
Sí, 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 es todo.
Nada, ya tenéis mi teléfono, tenéis mi correo, tenéis mi Twitter, cuando queráis estoy a vuestra disposición.
Por mi parte también, cuando sea necesario, agradeceros también a vosotros, dar la oportunidad de que también vuestra audiencia se sepa, trastee, busque y en eso, en el tema de la accesibilidad. Y pues nada, también abierto a Twitter, ya sabéis que cualquier cosita, pues por aquí estamos.
Exacto, que nos pongamos en la piel de los demás, que es lo que se llama técnicamente empatía, que hay que hacerlo, nos falta empatía. Bueno, Don, muchas gracias, Miquel.
Tendremos que intentar usar el iPhone con los ojos cerrados,
sí,
a ver
sí,
qué
sí,
tal
sí,
se nos
sí,
da.
Sí, sí, a ver qué tal funciona.
A ver qué pasa.
José María, muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Venga, vosotros, perdón.
Deu, siau.
Deu, deu.
Una mica de música.
La UPC School és un punt de trobada entre empreses i professionals de l'àmbit tecnològic. A través de la UPC School, la Universitat Politècnica de Catalunya ofereix estudis superiors amb màsters, postgraus i formació personalitzada. Informa-te'n a talent.upc.edu. La UPC School patrocina aquest podcast.
Bé, hem acabat la secció d'invidents. Ha sigut molt interessant des del meu punt de vista i ha valgut molt la pena. Ara començarem amb...
Haurem d'anar repetint això.
Haurem d'anar repetint. Val, no sé, a mi m'ha sorprès. No sabia realment com es manava tot l'assumpte.
Penseu de... Jo necessito 5 minuts perquè hi ha notícies importants al món Android versus iPhone que s'han de comentar.
Tenim espai tertúlia amb el Miquel, que també col·laborarà. Després ho farem. Hem castigat en el Cesc i no li hem deixat la seva secció.
Està aquí.
Per està castigat.
Bueno, si algú pregunta, aquesta música és d'un grup que es diu Pendrive?
No, anem bé,
Això és el...
ni li hem presentat.
El Rai normalment no s'entera i...
Fa 50.000 coses, digues, perdona.
No, això és un disc d'un grup que es diu Rec Overflow. En realitat és un artista, no? És un artista de Madrid que bueno, vam conèixer fa uns 3 anys o així, bueno, coneixíem per...
No se'l sent.
Sí, puja-li...
A veure, apropa't una mica.
Bueno, Rec Overflow és un artista a Madrid. El vam tenir aquí perquè nosaltres som, bueno, jo pertany, part de membre del grup Pendrive Records, que és un segell net label. Editem bàsicament per treure referències online, són Creative Commons, se les pot baixar tothom. Rec Overflow vam conèixer fa un bastant de temps, uns 3-4 anys, perquè ell té el seu propi net label, també es diu Plataforma LTV, també ha editat Spark, ha editat Amiga, ha editat diferents segells de tota Espanya, i la veritat és que és molt bo. El vam portar a un festival que organitzem nosaltres, que es diu Plug, que el fem a Boca Nord, al Carmel. És un festival on portem artistes de Creative Commons. O sigui, fem molt...
Hòstia, això ens interessa molt, perquè nosaltres bevem de gent de Creative Commons, entre altres coses perquè no ens deixen posar un altre tipus de música.
Ja.
Però arrel d'haver-ho fet, hem anat descobrint gent boníssima, desconeguda pel gran públic.
Sí.
És que és tot un mundillo bestial. Ja portem des de... Nosaltres hem fet Creative Commons en música des del primer dia, fa 4 anys. Tiràvem de... Últimament de Xamendo
Music Network. Però és que ara han tancat, és com si n'hi fos.
No han tancat perquè hi ha gent que continua pujant cançons, però l'interfície pel podcaster és horrorós perquè no localitzes... Bueno, en fi, és terrible, va, l'experiència és fatal. No, doncs bé.
Però ara últimament presentem a l'Eugeni.
Sí, presentem-lo, perquè l'heu sentit parlar, però molta gent pot no saber qui és.
Tot el món, tota la història va venir perquè l'Eugeni va arribar a Japó fa 2 diumenges ja, o 3 diumenges?
Vaig arribar el dia, crec que era el dia 13 de març, que era un diumenge.
I com sabeu, el divendres va haver-hi un terratrèmol a Japó, seguit d'un tsunami, seguit de més terratrèmols i més tsunamis, i, bueno...
Fusions parcials de reactors, etcètera.
Històries. I aleshores, doncs, per algun retuit d'algú que no recordo qui és, em va arribar que com a Genito Power, que és el seu Twitter, estava a Japó, i, bueno, vaig estar parlant amb ell, vaig animar-lo... I
vam fer comentaris en el podcast 82, i mira, que tu vas dir ara mateix s'està movent la Terra o alguna cosa així. Sí.
En el moment en què ell tuitejava un terratrèmol de grau 8, em sembla que vas posar...
No, de graus 8 no pot ser. Seria 6.
En el moment que estàs tuitejant no saps el grau.
Exacte.
Sí. No, ara ja, suposo que a partir d'una setmana estàs acostumat. Quan es mou? 6, 7?
No, en sèrio, hi ha gent... O sigui, no sé si seguiu a Kirai, que és un que es diu un geek en Japó, té un blog que es diu així. El vaig començar a seguir, que abans d'anar-hi, per estar una mica al dia de tota l'activitat o, jo què sé, coses curioses del Japó. No? Just va passar això i ell anava... I un dels seus tuits era... Puc encertar el grau del terratrèmol, o sigui, per l'experiència que tinc d'aquí, no? O sigui, no vull dir ara que jo sigui un expert, però és curiós que dèiem aquest potser és de 3.
Tu n'havies patit abans? Havies sentit terratrèmols abans d'aquest viatge?
No.
Mai, és la primera vegada.
Que això sàpiga, perquè hi ha moltes vegades... O sigui, terratrèmols n'hi ha sempre,
sí,
no?
Sí, de 2, però... 3, que no se senten habitualment.
Però jo he estat amb un de 7.2 a Itàlia.
A Itàlia.
Amb un de 7.2 i uns quants que van superar els 6.
Jo de 5, com a algo a Xile.
Jo només vaig notar un que va bé aquí, em sembla que va ser Terrassa, de 3 o 4, que es va com si moguessis la taula, tu, una miqueta. I ja està.
Quan tu estàs estirat en un llit i el llit bota, llavors és dir...
Jo no vaig botar.
A partir de 5...
Amb mi a dalt.
A partir de 5 se sent un soroll de fons, un, com una remor de fons, que és tota la terra movent-se, i sents un...
Sí. I l'edifici i tot.
Però la terra,
però és com si... és, a vegades com aquests llocs on el metro va no massa profund, que passa el metro i ho notes. A mi em va passar després dels terratrèmols d'Itàlia, quan vaig tornar, que vaig anar a la fàbrica, estava treballant jo per Newpol, i al costat de Newpol, bueno, de fet al Newpol tenien una premsa enorme per aixafar les planxes de les rentadores i de tant en tant fotia batapum, i em tornava boig, però jo veia de pum, i cada vegada que tremolava els que havíem estat a Itàlia, vamos, que vam agafar
de hipersensible amb el tema.
No, clar, perquè al principi no et molesta, però és l'acumulació.
Tu vas anar per feina?
No, no, no.
No, no, vas anar per plaer.
Jo havia comprat el bitllet 3 mesos abans i just el dia anterior em trobo que hi ha un tsunami. I, bueno, estàvem allò, clar...
Què fem, anem o no, no?
Anem, clar, aleshores ens van dir, home, la zona del tsunami està a 400 quilòmetres de Tòquio. Nosaltres, el nostre trajecte de començar a Tòquio anava cap al sud, no teníem problemes. Després, potser us trobàvem problemes de més terratrèmols. Diem, bueno... allà estan acostumats, ja veurem com va tot, no? També és veritat que teníem una assegurança de vol, però no, si no l'actives 72 hores abans, no et val. No, 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 si perds el vol, i vam dir, home, doncs, per perdre'l anem...
I si és una pasta el vol, eh?
Sí, sí, home, al Japó...
Bueno, no, ens va costar uns 1.300. Sí, sí, sí.
Home, home, no és una pasta, per un o per tots?
No, 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 dues
bitllets. Dues persones, 1.300.
Sí, 1.300. Home, no està tan car, però jo vaig anar a la Xina per 4.50.
Jo vaig, com vaig anar a Japó, ens va costar 430 euros anar i tornar.
Clar, però tu vas anar el dia de Nadal.
Vam anar el dia de Nadal.
Clar, clar, clar.
Home, és la manera, cony.
No, 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 és com el Barça. Si vols un lloc per sopar un restaurant guai, has d'anar quan juga el Barça i...
Jo ho faig servir, els Barça-Madrid, quan juguen aquí a Barcelona, me'n vaig a l'IKEA. No hi ha ningú.
Ah, clar.
Barça-Madrid.
Amb el Twitter. Amb el porra Barça.
És una opció.
Aquí s'ha criticat molt la visió catastrofista que es donaven des d'alguns mitjans. Hi havia gent al Japó que fins i tot penjava vídeos, eh? Nosaltres hem vist vídeos al Twitter o referències des de Twitter de gent que deia, veis lo que dicen en no sé què, i mira, mira lo que està passant, i ve tothom repartint la llet, o sigui, fent una vida absolutament normal.
Hi ha llocs on estaven cardats.
Però on estaven cardats era al nord, no a Tokio.
Bueno, a Tokio el problema és que estan a 200 quilòmetres de Fukushima i com allò peti i el vent bufi del nord, pues la...
Mira, com allò peti, nosaltres estem a bastants mils de quilòmetres i també ens enganxarà alguna cosa.
I també llaparem molt, com vam llapar a Txernòbil.
Exacte. Però dic
que... Bueno, tu què vas notar? Potser era la pregunta que et volíem fer. Vull dir, hi havia tanta tensió com es va transmetre? O
no,
què vas...
no, no, no. O sigui, el principal problema és que teníem dues informacions. Teníem la gent d'allà, que estava... tranquil·la i que ens deia, home, seguiu els consells que ens donen, no? Que al cap i a la fi no és res més racional que això. I l'altre era Twitters, Facebooks, els diaris, les ràdios, tots parlant...
De fora, eh?
De fora. Tots de fora, tots els occidentals parlant fatal de que allò era un caos, de que, o sigui, evidentment, a la zona devastada era un caos. O sigui, no hi havia civilització allà. Allà ja havia passat a ser un munt de destrossa. Però allà la veritat és que flipàvem bastant. O sigui, tothom ens deia, de marxar, que esteu aquí un grau no sé quants, no sé què. I clar, ens deien, home, aviam, si el radi d'evacuació és de 30 quilòmetres al voltant de Fukushima, estem a 240. O sigui, mentre sigui això, l'única prudència que heu de tenir és, doncs, quan us avisin, doncs, jo què sé, no beure aigua si es contamina o no anar pel carrer, si... però és que no...
El sake directament, a
sake, Sapporo... Sí.
El nivell d'informació en aquest aspecte, o sigui, és molt immediat allà, de seguida...
Home, allà estàvem... Allà s'ho curren molt, eh? Perquè, per exemple, quan hi havia un terratrèmol, si estaves mirant la tele, pum, et sortia com una sobreimpressió de terratrèmol amb la zona on hi ha el sisme, o sigui, amb l'epicentre, i l'únic que et deien és de 6, de 4, i vés en compte i tens uns 10 segons fins que comença. O sigui, tenen com un...
T'avisaven abans del terratrèmol?
Sí, t'avisen abans.
Abans.
Perquè les zones sísmiques tarden a moure's on estàs tu
i
la...
Sí.
Realment era així, eh? O sigui, tu veies l'avís
i notaves. Sí, sí. Alguna vegada no ho havíem notat, potser és perquè et poses a caminar i ni te n'adones, però alguna vegada que estàvem allò arribant i ens enfocaven a la pantalla, sortia una sobreimpressió i començava a tremolar tot. però bueno, ells ho tenen molt interioritzat.
Saps el que penso? Que la informació de moviments sísmics, que a més tenen una experiència molt llarga els japonesos, la tenen molt ben resolta, i que vist des d'aquí no ha hagut una gestió de la informació negativa, però en canvi amb tot el tema de la central nuclear de Fukushima sí que han tingut una gestió de la informació.
No, allà no tinc cap queixa, o sigui...
una gestió de la informació nefasta. Bueno, veient-lo des d'aquí.
La gent no s'alimenta.
Ara sí, ara no, ara no sé què, ara no sé quantos.
Però és que ells mateixos no saben què passa allà. O sigui,
i a part,
és molt complicat.
I a part hi ha una altra cosa de la credibilitat, i és que no han deixat que fessin mesures organismes independents.
També.
Només s'està mesurant per personal del govern o per personal de la central. Tot i que de la central, perquè això està externalitzat amb una companyia.
Tot i que jo no sé fins a quin punt és prudència tot això, perquè un organisme independent també pot jugar a favor d'uns o d'altres.
Sí, sí.
Sí, el grau d'independència és relatiu.
És relatiu. Jo penso, ells, per exemple, miraven de controlar a tothom, però a partir de la confiança. No? O sigui, nosaltres ens deien no patiu, que això no és segur. Des de fora juguen amb la por. O sigui, des de fora del Japó, o sigui, aquí juguem amb la por.
Tot és la por.
Tot.
És completament al revés.
Sí, és al revés. Aquí,
això és la tesi que deia el Michael Moore en el seu documental sobre el Bowling for Columbine, aquell, doncs on diu que als Estats Units la indústria del rifle ven precisament perquè tothom té por. Per exemple, deien sí, als Estats Units hi havia allò, feien mapes...
És el estil de vida.
No, però als Estats Units feien mapes on ficaven el risc d'atemptat terrorista. I dius, fill de puta, amb quin indicador muntes aquest mapa? És absolutament inventat. Però ells fotien el mapa de les zones de Califòrnia amb el risc d'atemptat terrorista.
En canvi, al Japó, l'estil de vida, la forma de ser, és just el contrari.
Sí, allà, bueno, hi ha el respecte per la vida, sí, allà vas al metro i la gent quan entra al metro paga el mòbil o posa molt fluix, no parla al metro, sí, perquè puguis descansar i que no hi hagi merder.
Nosaltres una vegada vam agafar un Shinkansen perquè vam agafar el Rail Pass, però vam enganxar un dia doncs a Nadal que tothom tornava. I vam tindre que, doncs, o sigui, vam perdre un tren perquè hi havia una cua, però hi havia tanta gent que no es podia entrar i vam tindre que esperar que passés el següent tren fent cua, tothom endreçat, i un cop a dintre estàvem absolutament comprimits. De fet, jo tenia dues senyores, una mare i una filla, però que els tenia, diguéssim, a l'altura dels meus mugrons arribava al seu cap. I clar, jo no sóc petitó, I les tenien aquí, que bàsicament era com si les abracés perquè no els hi passés res. I vam estar dues hores allà i no era cap mena d'incomoditat. O sigui, tots allà quietonets i tal, apulladets.
Quan, amb una
somriure, salutació...
Amb una d'aquestes grips cícliques que passen pel món, recordo haver fet un transfer a Schiphol, a l'aeroport d'Amsterdam, ¿vale? I de cop i volta desembarca un avió de japonesos.
Tomàs,
i tots amb
Tomàs,
mascareta.
Parla al micro, tio.
Tots amb mascareta, vale? I
no és per no encomanar-se.
No, aleshores jo vaig fer la crítica amb la gent que venia de la feina i els hi vaig dir, escolteu, aquests japonesos són l'hòstia, vale? Surten del Japó i han d'estar tots amb mascareta per no contaminar-se.
No?
I em va dir, no, és tot el contrari.
És per no encomanar-te
a tu.
Sí. Sí, no, i a part ells, al Japó hi ha una sèrie d'arbres que amb el temps ells han desenvolupat una al·lèrgia als arbres. Aleshores, quan una sèrie d'arbres floreixen, hi ha una gran part de la població que és al·lèrgica. Aleshores, no tan sols és per no contaminar-te, sinó també ells per no contraure una mica tot l'efecte de l'al·lèrgia.
Però relacionat amb això, quan estàs molt de temps en un ambient perjudicial o algun tipus de substància, normalment no agafes al·lèrgia, agafes resistència en aquesta substància.
No, és el contrari. El problema és que viuen allà, viuen a Tòquio, viuen tan enllaunats... Viuen tan enllaunats, amb aires acondicionats, tot filtrat, tot supernet, i de tan net que està tot, doncs que desenvolupen les al·lèrgies a lo natural.
Però a més, l'al·lèrgia en si és un efecte de sobredefensa.
Exacte.
O sigui, tu, a la que detecta un cert element patogen, el teu cos genera molta més defensa a la que necessita, i per això plorem o per això moquegem.
Però això ve de l'asèpsia, de tanta higiene, tanta asèpsia, generem totes aquestes
al·lèrgies. I a més, això sempre és un tema de proporcions. quan menys exposició a l'element al·lèrgic, més forta és la reacció del cos contra l'element.
Perquè més l'identifiques com
un... Fa un parell de setmanes el Clínic de Barcelona va començar amb uns nous tractaments de microexposició a l'element al·lèrgic als pacients. Per exemple, els resistents a la llet o...
Molt millor que anar donant antihistamínics.
I estaven ja havien demostrat, ja havien provat que donava bons resultats. Clar. I ho feien com una activitat preventiva, vale? per curar la malaltia.
Mm-hmm. És com el Visini, que prenia Varenus.
No era el Visini, és el que no, per això se mor, eh?
Ah, no, exacte, el Vigini és el que es mora. És el Pirata Roberts.
Anem a posar una miqueta de musiqueta i seguim.
És de la Princesa Prometea.
Exacte, molt bé.
Estàs escoltant el primer podcast independent de tecnologia en català. Mossega la poma. Escolta en directe l'enregistrament del podcast. Entra a directe.mossegalapoma.cat. Mossega la poma ens agrada el copyleft. Tota la música del podcast té llicència Creative Commons i l'hem trobat en musicalei.com, jamendo.com i d'altres fonts que promouen la música sense copyright.
O en aquest cas, que ens la porten.
Sí, i està... L'hem dit al Rai. Rai, busca, corre, busca. Busca la Falca, perquè volíem parlar de Creative Commons i lligant una mica amb la... Perquè això és una productora, no entenc?
És un segell discogràfic.
És un segell.
Sí, nosaltres en si no produïm, nosaltres demanem. O sigui, a la gent que col·labori amb nosaltres. No?
Tens música, envia'ns-la i en farem difusió.
Sí, en primer lloc busquem, aviam, nosaltres som molt selectius, o sigui, no editem qualsevol cosa, nosaltres...
Tenim una línia, no? Ja
tenim una línia, exacte, i nosaltres busquem artistes dins d'aquesta línia. El nostre segell el que busca és, sobretot, gent que produeixi per si mateixa música tipus IDM...
IDM?
Intelligent Dance Music.
Ah.
És música electrònica, tot.
És que...
T'has quedat igual, Marc.
Aquí estàs a la gruta del heavy metal.
Nosaltres
ets encat lluny.
Hi ha Creative Commons a heavy metal?
Sí, segurament, sí.
Sí, bueno, heavy metal, sí.
Sí que n'hi ha, sí.
Alguna cosa deu haver.
Sí, els pèls són Creative Commons.
I, Eugeni, què penses de...
Els pèls.
Tot el rotllo de les GAE... Perquè, clar, vosaltres això us heu hagut de plantejar com a model de negoci, no? Com a model de feina.
Aviam, això en si
us
nosaltres...
Us afecta o no us afecta?
Bueno, nosaltres no comencem com un negoci. O sigui, nosaltres és un hobby. O sigui, nosaltres busquem crear o difondre la música que no trobem enlloc aquí a Barcelona. Va. O sigui, després hem descobert, hem anat coneguent i realment n'hi ha, però és que és una escena molt fosca, perquè l'has de buscar molt, l'has de gratar. Però nosaltres en si el que hem fet és mirar de donar una mica d'espai a tot aquest tipus de música que ens agrada, força desconeguda, perquè hi ha tanta gent que elabora i que en si és molt elaborada també. I les GAE, bueno, no estem molt contents. Jo no vull parlar per tots tampoc, saps? Perquè en si també hi ha artistes dels nostres que han publicat i que han publicat per les GAE, o sigui, no, bueno, que ho han hagut de registrar. Sí. Però no, en si les GAE no trobo, a part de la mala fama que té a internet i tot això, trobo més que res que els mitjans, no trobo malament al cap i a la fi que algú reclami alguna cosa. El que no acabo d'entendre és com ho fa, no? Nosaltres ho hem volgut fer lliure perquè és que no volem passar per tots aquests filtres, preferim que sigui lliure i que realment la gent qui ho vulgui...
D'acord, és Creative Commons. Aleshores, com aquesta gent que fa aquesta producció, aquests continguts, com rep una compensació? Via concerts?
Sí, nosaltres el que intentem és que fer promoció d'allò. Sí, nosaltres el que intentem és un cop tenim un disc tipus Recover Flow...
I lligueu amb sales o lligueu amb llocs?
Sí, hi ha una escena a Barcelona que vindrien a ser bars musicals on es poden fer directes.
Hi ha com un circuit, no?
Sí, un circuit. Nosaltres, a més, aprendre, i el que intentem és que tots els artistes tinguin un acompanyament visual. O sigui, també hi hagi videojockeys.
Vale.
Per exemple, Agio, que és un altre dels artistes que tenim a Pendrive, que és un dels que ha editat darrerament, ell fa un concert íntegrament audiovisual. O sigui, és un concert elaborat a partir de la música i han creat les imatges per aquell concert. No? O sigui, Computa, que és un altre dels artistes que tenim, també té un concert exclusivament audiovisual fet per allò. O sigui, és com un, no vindria a ser un disc només, sinó que és un projecte. Recover Flow, no, ara mateix no tenim un projecte visual, però bueno, com que també tenim contacte amb altra gent que fa tot el tema audiovisual, doncs podríem encaixar-li algun videojoc ell que alinés bé. No? O sigui, en veritat, el que fem a Pendrive és intentar donar això, cabuda a tota aquesta gent que fan música Creative Commons, i mirar de donar-li sortida. A més, ells també, quan fan un bolo, també ens publiciten a nosaltres.
Clar, home, com a segell. Ja. La veritat és que és interessant, perquè moltes vegades el que hem vist des de nosaltres com a usuaris, no per promocionar... Bueno, de fet, el fet de posar música nosaltres en el podcast Creative Commons no estava pensat tant per fer promoció com perquè no teníem més remei.
Ja.
Vale? La veritat és que com quan utilitzàvem el podcast Music el podcast Alley, no? El podcast Music Network, publicàvem en quin capítol havíem posat determinada cançó de determinat cantant, ens havia, o artista o grup. La veritat és que fins i tot havíem arribat a tenir comunicació amb els grups.
Havíem tingut feedback agraint-nos el fet de posar la música.
Diu, no tenim res del català, però perquè eren de Texas o eren de ves a ve on, però hòstia, ens ha agradat molt que... Vull dir que el que està bé és que es creï una circuiteria similar a com enteníem la música, diguéssim, més professional, però que sigui en base a Creative Commons, perquè clar, el que s'ha de crear és una indústria Creative Commons, que és canviar les lleis, en el fons.
Suposo. No estic molt avançat amb tot el tema legal, però veig que hi ha una mancança brutal.
Sí, sí.
Hi ha una mancança brutal perquè, evidentment, és molt fàcil fer promoció de Shakira. És molt fàcil.
Home, clar,
tu fots tres politonos. Sí, fas tres politonos. Un anunci de la tele amb un cotxe.
Seat.
Sí, exacte. I fas quatre xorrades i vens a pinyó. És molt fàcil que Shakira guanyi un paston. És molt fàcil que Alejandro Sanz. És molt fàcil que el Bisbal. És molt fàcil. Però això no vol dir que la música sigui tot això. Clar. O sigui, és com la dictadura de les GAE, no? En aquest aspecte.
Ja, el que cal és que hi hagi maneres de que els petits artistes es guanyin els diners. Per exemple,
i siguin coneguts.
Sí,
i siguin coneguts.
Que monopolitzar l'altre, no?
Tu vas, per exemple, a Dublín i hi ha tot un circuit de pubs on hi ha actuacions en directe i és que pràcticament no hi ha cap pub on no hi hagi actuació en directe.
Clar.
I aquesta gent es guanya la vida i llavors hi ha el circuit i llavors hi ha gent que fins i tot segueix a grups.
Però és una qüestió de cultura, això. Ells
Exacte.
Porten molts anys fent-ho així.
I llavors, clar, els grups, per això hi ha tants grups de música celta o de pop irlandès o de rock irlandès que són boníssims, però és que es poden guanyar la vida. Potser no foten una fortuna, però viuen del
com una feina més.
Exacte, és una feina, doncs, que estaran els seus 1.000 o 2.000 euros al mes tots plegats i van fent i van tirant i poden viure d'això.
Més o menys, però
ara imagina't, Coque, que tu...
El Coque té el micro obert.
Jo tinc el micro, sí, home, jo sento...
Ara sí.
Ara imagina't, Coque, que tu visquessis de tocar la guitarra.
Oh, no, fantàstic, sí.
Ara fa 10 anys que estiguessis visquent de tocar la guitarra, doncs... Nivelasso.
Exacte, però jo... Quan vaig començar a estudiar guitarra de criu i tal, vaig acabar a escoles i rotllos conservatoris i tal, i va haver-hi un punt que vaig decidir que no, que això no em donava de menjar, eh? Vaig deixar d'estudiar la guitarra per seguir estudiant la carrera, per començar la carrera, de fet. Exacte. I més o menys aquesta data, a les 16-17...
I la guitarra és un hobby.
Home, a mi m'agradaria dir que Recover Flow, per exemple, és una persona que entre setmana es dedica, no sé si va dir que eres tocador o sigui,
sí,
ara, una feina completament
diferent. Després... No, jo reconec que la meva posició en aquell moment és la més covarda, perquè potser el que viu més el seu dotre, jo segueixo
aquí amb aquest rotllo. O tens la teva feina
aquí tingut gent,
i segueixo pretant.
Perdoneu, però hem tingut gent en el podcast que començaven així, com van estar els Amics de les Arts, ells deien que durant molt de temps, i fins i tot quan van estar aquí en el podcast, i no fa tant, fa un any, encara continuaven guanyant-se la vida al marge...
De la música.
La música ja començava a generar uns ingressos, però era al marge de la seva feina diària.
Ara deuen tenir contractes de publicitat,
bueno, ara sí,
no?
Ara és diferent.
Home, jo l'únic que vull dir és que realment aquest món és una passió. O sigui, la gent és perquè ho viu. Sí. I nosaltres som, com diguem, els partners de la gent que ho viu. O sigui, som el segell que diu, hòstia, on t'ho podem difondre? Doncs mira, ho fem aquí. Amb Recover Flow vam tenir molt bona sintonia i és un tio que ve de tenir 10.000 descàrregues d'un disc amb un segell que es diu Miga, que és de Màlaga. O de Màlaga o de Granada, ara no me'n recordo. Crec que és de Granada.
Descàrregues pagades o
descàrregues... No, lliures.
Sí, descàrregues lliures.
Però clar, si 10.000 descàrregues d'un disc significa que hi ha gent que et coneix.
I tant.
I que vindrà als teus concerts.
Que vindrà als concerts.
I que tu tindràs un benefici, no?
Sí.
Vale, posarem el... Estava apuntant-me ara a anar a les show notes per poder-lo publicar, perquè la gent que tingui interès pugui connectar-se a la web i escoltar...
Tot això, vull dir, abans de res, ja dic que jo soc membre.
Ja,
o sigui, en realitat, amb qui ho portem més és amb l'Ubateri, que és amb Pepe, que també és artista, i després hi ha el Pablo, que és l'Antas, i el Lego, que és el Computa. Amb aquests quatre som els que som més actius. Després tenim col·laboracions.
Recorda, abans de marxar, que et saps assignar a fer l'assignatura i deixar un...
Què?
Un d'això aquí, perquè els altres podcasts puguin...
Penjarem per aquí.
Puguin adquirir música Creative Commons i publicitar-la. Molt bé, senyors. Canvi de secció. Entrem per la tertúlia. Tenim jo començaria, Rai, si no et sembla malament, perquè escoltessin què va passar a Microgestió en la inauguració de la venda de l'iPad 2.
Avui anem amb el xiulet al cul, trobo, no? Vinc, va, pim, pam, pim, pam. Vas amb el Tomàs, vens amb energia, avui.
Amb el Tomàs. Per això, últimament, com hem d'agafar la vara de...
Sí, exacte.
A mi ho foten a les reunions, ajunten en Coque i en Tomàs i em van marcant el ritme, és horrorós.
Gràcies a Déu.
No es pot divagar en aquest món.
Okay.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a mossegalapoma.cat o a Twitter amb el hashtag mossegui.
El Miquel de Bòria em matarà perquè li he dit 20 minuts, portem una hora.
Portem una hora, sí, ja, a mi també ja m'ha dit. Entrem ja o no? 5 minuts. I
vale, doncs encara haurà d'esperar 7 minuts. Perquè...
No el truquis, no el truquis.
No el truquis encara. No el truquis, no, perquè ja m'han cobrat, ja s'han cobrat a l'Skype, una altra vegada. Rai? Estem en crisi i de retallades, eh? Ho ha dit el Mas.
Per algú tenim un patrocinador, no? Per pagar l'Skype.
Els patrocinadors últimament només donen coses pels usuaris i no ens donen un puto
duro. Doncs vaya merda, no?
Un puto duro. No, sí, demà tenim una reunió amb un patrocinador.
Doncs quadra't, home, quadra't.
Si no sé quadrar-me. No m'ho puc quadrar amb tu.
Hem de portar la nòvia al Pigui.
Ah, sí, la nòvia del Pigui.
Centrem.
Hòstia.
És de Llarmas Tomar.
Va, el tema, el tema, nois.
A lo que anàvem.
El trullo, el
turron. El dia 25, divendres passat, va sortir l'iPad 2.
Ah, sí?
Ara parlarem, sí, ara parlarem. Home, com que no, si et vas encarregar un cabron.
Si en tens un, ja.
Ja.
El tens...
Bueno, i nosaltres vam anar amb el nostre reporter a fer entrevistes a Microgestió. I el resultat d'això, us passem la primera. La primera va ser una noia russa que es diu...
Me llamo Svetlana.
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 ¿Y llevas aquí desde a qué hora?
Ah, desde las 9.
Desde las 9 de la mañana haciendo cola.
Sí.
¿Has tomado muchos cafés?
No, ni uno.
Ni uno. Bueno, menos mal, suerte. Veo que vas a adquirir el iPad 2, ¿qué te parece?
Pues muy maco, muy maco, muy maco, muy maco. Muy fin y muy, muy guapo.
Es muy lleugé, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no, de hecho no. Sí, sí, es muy lleugé.
¿Tenías iPad abans o no?
Sí.
Sí, al primer.
Al primer.
I ja l'utilitza sovint?
Sí, per llegir, per jugar.
Per jugar, per... tot.
Bueno, més per llegir.
Molt bé, déu-n'hi-do. Sí. Doncs escolta, enhorabona per al nou iPad i que el gaudiu força. Vale, i després vam continuar amb el Rai, que es va arribar tard. Normalment sóc jo el que arriba tard,
Carrai.
Però aquell dia va arribar ell. I vam parlar amb un matrimoni que tenia un nen que tenia 18 mesos, que es deia Marc, que el nen tenia una aplicació d'iPhone amb tot de quadradets.
Has de posar la show notes l'aplicació, eh?
No li vaig fer una fotografia, però li tenia que haver fet una
però
foto
que saber
al Marc,
per
perquè era una passada, perquè em deia, i jo mirava i llavors em feia plic amb un quadradet i sortia, es feia gran el quadradet, sortia la imatge, que era un helicòpter, i l'iPhone feia... I després m'ensenyava un lleó, un llop que s'escapa del zoo, saps? Totes aquestes coses. Brutal. Després vam parlar amb un senyor que es dedica a fer doblatge de veus molt conegudes...
Sí,
que és?
És el doblador de Harry Potter
en català. Mm-hmm. I, bueno, i més gent que...
I un xino que vam enganxar.
I un xino, taiwanès, amb el seu jefe, i el seu jefe no estava massa d'acord que li féssim l'entrevista. I un company de blog italià. Us passem totes les entrevistes de cop, que duran uns 5 minuts i després recuperem el programa. Vale?
Moltes gràcies.
A vosaltres. Vinga, comencem. Bé, estem aquí a Microgestió amb pràcticament els segons compradors de l'iPad 2. Ja tenies l'iPad 1 o és el primer iPad?
No, és el primer iPad que agafo.
Molt bé. Saps com funciona?
Sí.
Sí?
Sí.
Havies tocat algun abans?
Sí, sí, sí. El tenia, bueno, tenia d'un company que me l'havia deixat un parell de vegades per provar a veure com funcionava.
És pels dos, per un?
No, jo tinc un per mi i ell, té un per, ell ha comprat dos, un pel seu familiar i un altre per ell.
Un altre per ell, no? Molt bé, senyors, doncs escolta'm, enhorabona, perquè sou pràcticament els primers i m'han dit que des de l'Apple Store no n'hi ha, ja no en quedava. No? Sí, sí, almenys la gent de la cua no ha pogut fer-los. Doncs res, només sàpiguer, com et dius, perdona?
Víctor Santiago.
I tu?
Pol Bas.
Molt bé, doncs el dijous que ve us podeu escoltar en directe.
Perfecte, gràcies.
Gràcies, eh? Adéu. Molt bé, continuem aquí a Microgestió i anem a fer més preguntes a gent que estava fent cua. Potser el més petit de la cua, per cert, com es diu?
Marc.
Marc. Hola, Marc.
No diu res?
No, que te'l queda, es queda a l'Olympus. Hola, Marc. El Marc té? 18 mesos. I té un iPhone de primera generació i el sap fer anar, m'està ensenyant abans tots els helicòpters i com sonaven. Molt bé, doncs estem aquí amb els seus pares, suposo, que han vingut a buscar l'iPad 2. Què tal?
Molt bé.
Estona de cua?
Doncs pues hem arribat a les 3 menys 10.
O sigui, la noia, la primera noia, però sou els tercers o quarts, no?, que teniu un iPad.
Som els
Vuitens.
La primera noia estava aquí des de les 9. Vull dir que heu calculat bé, per això.
Hem ajustat bé l'esforç pel benefici.
Teniu ja el primer iPad o és l'iPad?
Sí,
l'iPad
bueno, el teníem ahir, el vam aconseguir vendre ahir per poder comprar aquest.
Molta gent ha fet això de vendre-se'l uns dies abans i treballeu amb ell o és senzillament
fort? No, és un dau, sí, per casa i per...
On us feu servir més, a casa o a la feina?
A casa, a la feina no el fem servir.
Sí, nosaltres també pensem que a casa és el millor lloc per fer-lo servir. Nosaltres tenim la teoria que el millor lloc per fer-lo servir és al llit, però bueno, això ho diem.
Bueno, sí.
Molt bé, doncs escolta...
La dona no queda bé.
Ja. Que disfruteu força i moltes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Vinga.
Bona tarda.
Vaig entrevistar el Rai mentre esperem que la gent acabi de comprar l'iPad, perquè abans de comprar l'iPad no se'ls pot molestar, perquè no estan per res.
No.
Què estàs fent?
Què estic fent? Estic mirant els tuits marranos que ens fa la gent, perquè hi ha hagut...
Oh, ja són populars, la gent ens fa tuits marranos, bé.
No, però no cal ser popular perquè facin un tuit marrano.
No, a mi, amb la meva compte personal, mai em fan tuits marranos.
A mi tampoc. Bueno, sí, ara fa temps que no.
Has de passar de 2.000 followers perquè et facin un tuit marrano.
No és veritat.
Home, i tant.
Què va?
Vaig a tallar.
T'he de preguntar... No, no cal pactar res, tio. Ah, però no, no.
Digue'm.
Ja tenies a l'iPad, tu?
No, el tenia.
Mira tot. Twitter, si vols.
Perdó?
Pots dir-te el Twitter?
Ah, sí, Mutsuda. Mutsuda. Això m'he complicat. Si tenia l'iPad 1, no el tenia.
No el tenia.
Aquest...
Comprar l'iPad 2?
Va, tampoc fervor. És que sabia que si no el compro avui, no el compraré perquè estarà esgotat a tot arreu i em passarà com amb l'iPhone, com va passar, que no el tenia enlloc. Llavors dic, bueno, vinc. Total, ha estat una hora de cua, tampoc ha estat res exagerat. Allà la maquinista sí que... A les 4 i poc.
És que
era una bogeria. Hem vingut aquí, hi havia res, una filera de 15 persones esperant allà al parc. Després ens han portat fins aquí i ara veig que hi ha bastanta més gent, però...
Quin t'has quedat al final?
El de 32, wifi negre.
Wifi negre?
Sí. Sense 3G. No, 3G no, perquè els cops que el faré servir fora del carrer, doncs faré, com que tinc l'iPhone 4, doncs t'he fet i...
Per què el faré servir?
Per què el faré servir? Bueno, una mica per tot el que m'ha cridat molt l'atenció és el GarageBand, perquè jo tinc el... Bueno, tinc un piano elèctric i composo coses així per gust i ho faig amb el Mac, llavors això de poder fer coses amb el GarageBand també, doncs, bueno, em va cridar l'atenció.
Hi ha molta gent que ens ha dit que el GarageBand,
sí, o què?
El Mac se'n funciona
perfecte.
No?
No
ho sé, no tinc clar.
Em sembla que sí, eh?
El mòbil o el GarageBand creix més?
Sí, el GarageBand sí, però una mica lent. O sigui, l'he vist que hi ha moltes barres de càrrega que en canvi el 2 no.
Interessant, ja no ens fa quedar sent del GarageBand.
Sí, 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 ja us diré. Això és veritat, 3 euros i pic, 3,90 i alguna cosa, no? Sí, sí.
Està bé. L'interface mini, si vols fer alguna cosa més
diferent. Sí, clar, bueno, de moment tiraré així i ja aniré veient què faig. A vosaltres.
Vinga. So, hello, what's your name?
My name is Keith.
And you are from?
I'm from Taiwan.
Taiwan.
Yes.
And you are here in work?
For business trip.
Ah, business trip.
Business trip.
Take advantage and buying an iPad too?
No, because my boss told me today is the first day for the iPad 2 coming.
Yeah.
So I just came with him and then to buy iPad 2.
He's your boss?
Yeah.
Oh, okay.
But you couldn't show?
No. Yeah. We are careful. Okay, no problem. You have the iPad 1?
No, I don't.
It's your first iPad?
Yes. Yeah.
And what do you expect from
it? Because I like Mac product, and I think it's really fantastic. And one of my friends, and he has iPad first, and I just played around with the iPad for a couple hours, then I love it.
Yeah.
So then I think, okay, iPad 2 is worth to buy it, so then I just decided to go for it.
And are you planning to use at home or for work?
If possible, I would like to for both, but depends on my company. If they allow me to use iPad 2 for my work, then okay, I will do that.
Okay, thank you.
Thank you very much.
No problem.
¿Cómo te llamas?
Soy Alex.
Hola. Alex, ¿de qué blog?
Melablog.it.
¿Mega? Blog.
Mela como manzana en italiano.
Ah, en italiano, vale, por eso. Pues nada, estás aquí para hacer unas fotografías del evento. ¿Has estado en la maquinista?
He estado en la maquinista, mucha gente, como 400 personas.
¿Por qué estás aquí si eres italiano?
Ah, yo vivo en Barcelona.
¿Tú vives en Barcelona?
Hago enviado especial de mi blog.
¿Cuántos sois? ¿Sois muchos?
El grupo, sí, somos como 10 que escriben.
Ah, pues muy bien.
Y por casualidad hoy había uno que estaba en Belfast y entonces hemos hecho un live internacional.
Genial, genial. ¿Y cómo ha ido? ¿Bien?
Ha ido bien, sí, sí. Ahora tengo que ir a bajar las últimas fotos y enviarlas por ahí.
Ah, muy bien.
Casi hemos acabado el día.
¿No te has comprado un iPad?
No he comprado un iPad esta vez.
¿Tienes el iPad? ¿Tienes un iPad 1?
No tengo el iPad 1. Tengo un portátil, una MacBook.
Ah, vale. Entonces, bueno, aquí te viene la...
Para trabajar está bien.
Ah, genial. Pues...
Se falta más.
Muchas gracias.
A ti.
Des del blog d'Apple en català, Miquel Labori ens acosta a l'actualitat Mac. Ara sí que mosseguem la poma.
Ara sí que mosseguem la poma.
Vinga, Miquel Labòria. Bueno, heu escoltat la sortida de l'iPad 2 des del punt de vista dels usuaris que l'estaven fent cua i comprant aquell dia. Miquel, gràcies. Miquel. Bones, com estem? Miquel Labòria.
Miquel. Hola, què tal?
Hola.
Vas anar a un concert molt xulo.
Van al Roger Waters,
van
també?
Van anar a un concert molt xulo.
Que cabron, com el Nico, jo allà fent de papa. Molt dur, això.
Mola, eh? O no podíem, no podíem dir-ho.
Sí, sí, molt xulo,
molt xulo. No podíem dir-ho.
Que cabron.
Sí?
No podíem comprar el DVD.
No podíem dir-ho, no? Igual després tens algú que et ve.
Bueno, no sé.
Vas a comprar tabac.
Nosaltres, com sempre, zero...
Va sortir a comprar tabac i va acabar el Sant Jordi, no?
A veure, a part de l'iPad 2, què voleu comentar de l'iPad 2?
Bueno, de l'iPad 2... A veure, res que no sapiguem res ja, perquè els blogs americans porten parlant un mes de l'iPad 2, que ja l'han tocat.
Alguna cosa, Miquel, que vulguis afegir?
Miquel...
Grau,
pues no, en principi no, vull dir que és el que diu el Marc, realment hi ha corregut molta tinta. Ei?
Sí, sí, molta tinta.
Sí, 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 hi ha un lag brutal, però t'has sentit, eh?
Jo tinc notícies, hi ha notícies que aquesta setmana a Apple li han fotut una patada voladora amb un mitjó suat i des del món Android, o sigui, hi ha un moviment, sembla ser que d'alguna manera Amazon està fent una aposta molt forta per Android. La primera cosa que van fer va ser, ara fa un parell de setmanes, va ser van muntar un App Store. Una de les crítiques d'Android és que tenen uns App Stores que són molt poc curats, molt guarros, i perquè hi ha poc vigila, se'ls hi colen aplicacions pirates i tal. I Amazon ha començat un App Store propi, que de fet és una aplicació que t'has de descarregar de l'App Store de Google, on ells fan el d'allò. Estan intentant atreure usuaris que l'utilitzin donant l'Angry Birds gratis, i estan dient que cada setmana te'n donaran un. I a més és un Angry Birds que... Però és un Angry Birds especial que si t'has desinstal·lat a l'App Store d'Amazon et diu, ei, ja no funciona,
no funciona
això.
Sí.
Sí, Angry Birds és gratis per Android. Amb publicitat, però és gratis.
Bueno, doncs sense publicitat. Un Angry Birds sense publicitat. I es diu que cada setmana aniran a posar una aplicació gratuïta, de les que són de pago, però gratuïta per estar a l'App Store. Aquest és un. L'altre és... Acaben d'anunciar un servei de cloud storage, d'emmagatzemament cloud, per fitxers MP3, que la idea és que et donen 5 gigas gratuïtes, vale? I si compres un àlbum de música MP3 a Amazon.com, t'ho pugen fins a 20 gigas. I a més, si tens un telèfon o Android, tens un player, tens com un...
un player de la teva pròpia música en cloud.
Exacte, tens la teva música i a més tenen un programa que si tens l'iTunes en el teu ordinador, et fa com d'assistent de migració i et puja totes les teves playlists i tots els teus programes que tinc, tota la teva música que tens en l'iTunes i te'l puja a Amazon. I això no està per iPhone.
I això no és una mica el que està fent Spotify?
Però és que és gratuït, company. I Spotify el tens
per iPhone és de pagament.
L'Spotify el tens en el desktop. A més, Spotify t'ofereix un catàleg obert, en aquest cas és la teva música i les teves playlists, la que tu tinguis clipejada.
Sí, Spotify també pots agafar les teves playlists d'iTunes, pots fer la teva música d'iTunes, te'l pots passar en el telèfon, realment, sí, s'han de pagar els 10 euros mensuals, però a part tens tota la llibreria de música de Spotify que sense haver de pagar per cada cançó.
Però en aquest cas et donen 5 gigas gratuïtes, 20 si compres un àlbum, que deu comprar un àlbum que seran 8 o 9 euros, un àlbum de MP3 a Amazon, no t'estan dient que sigui un de les novetats, i només que compris un àlbum a l'any et fan aquesta renovació. En aquest cas, el que tenim és que, diguéssim, Apple no té el... Encara no... Estic convençut que vindrà tard o d'hora perquè...
Apple té un problema amb el cloud.
Exacte. Bueno, estan muntant-lo.
Bueno, es rumoreja que de cara a la tardor hi ha la possible presentació de l'iOS 5, on podria venir això,
bueno, que també broma, fa mesos i mesos. Poca broma, que estan dient també que l'iPhone 5 diu que trigarà.
2012,
que potser no ve, diu que potser no arriba al juny, no l'anuncien al juny.
És que el juny, això del juny és una fal·làcia. Perquè
quina
tothom,
mania.
Sí, que si hi havia un iPhone petit al juny per 200 euros, això
bueno,
és una xurra.
El que sí que hi ha hagut és que cada any, el juny, des que ha sortit l'iPhone...
Al juny tenim Mobile World Congress, ja tenim
que
dates...
Que és quan s'anuncia el nou iPhone o es posa a la venda el nou iPhone.
Primer, no es parlarà de hardware. Ahir vaig llegir que en el Mac...
No ho han dit.
Han dit que no parlaran de hardware.
No ho han dit, són rumores.
I que es farà focus a iOS i sobretot amb Lion.
Quan vingui Apple a Mobile World Congress.
El WWDC, el Developers Congress... el Developers Congress...
He dit Mobile World Congress, no. Volia dir el Worldwide Developers Congress. Conference d'Apple.
Que el que han dit, a veure, tot el que hi ha és, el que hi haurà allà dintre, tot és rumore. TechCrunch que diu no sé què, i Gizmodo que diu no sé què.
Mac Rumors deia ahir que no hi hauria hardware.
Però segons els rumors que diu no sé qui, segons que diu no sé quantos. Evidentment mai es diu ara anunciarem això. Tampoc quan es va anunciar l'iPad no se sabia. Apple no havia dit ara anunciarem un iPad 2, però tothom l'estava esperant. I des que va sortir l'iPhone 1, el 2007 va haver-hi un iPhone a la venda al juny, el 2008 va haver-hi un iPhone 3G,
One More Thing de l'iOS 5 o de l'iPhone 5.
No sé si hi haurà Keynote o no hi haurà Keynote. El que estan dient és que, segons els anàlisis de la cadena d'aprovisionament d'Apple, sembla ser que no s'estan preparant per treure un iPhone nou. Pels proveïdors. El que passa que potser és que molts dels components de l'iPhone 5 són els de l'iPad 2 i per això potser...
Hi ha un petit problema de tamany, per això.
Bueno, al final és un tros de vidre.
Sí, no, sí.
Estem parlant... L'única diferència és... Si tu tens l'iPhone 4 i l'iPad, la diferència és la pantalla, perquè el processador és el mateix i la memòria. I el flash és el mateix.
Miquel, tu no penses que anirà la cosa per l'iOS?
Segur
jo crec que sí. A més a més,
tot
tira cap a l'iOS, no? Realment, és a dir, a més a més estarà a punt de sortir, no? Si no recordo malament, la sortida la pintaven cap a aquestes dates, no? Més o menys.
Ja tenim la versió de desenvolupadors, la beta 2. Està anunciat ja el release candidate 1.
Segons el que diuen és que ha sortit el Release Candidate 2, avui ha sortit.
No, sortirà la Golden Master...
Ha sortit. Aquesta nit ha sortit el Release Candidate 2.
I sortirà
2,
la Golden Master.
Però que el Golden Master diu que el Golden Master aquest que se'n parla és intern. A fora se'n diu Release Candidate. Encara no.
Bueno, el que sí que tenim damunt de la taula és l'iOS 4.3.1.
Algú sap si la versió aquesta ja hi ha al català? A la d'avui?
No, jo no me l'he descarregada encara.
No ho sabem encara.
Perquè tens notícies?
No. Per desgràcia, no.
Esperaves alguna cosa, no. Bueno, ja n'hem parlat,
no t'ha trucat l'Steve Jobs per
dir-t'ho? En l'últim podcast, quan tu estaves malaltó, ja vam anunciar, i em sembla que ho vam posar en una de les show notes, linkant a l'entrada que vas fer en el blog d'Apple en català, on s'estava fent la campanya per l'iOS en català. I també ens vam fer ressò que VilaWeb se n'havia fet ressò de la campanya. D'acord?
Sí, a veure, realment vam superar, em sembla que ja en la de Facebook ja hi havia més de 600 persones i en la de Twitter arribàvem quasi a les 500.
Déu-n'hi-do. Bueno, a veure què tal, a veure què passa. El que sí que us deia és que ja ha sortit la iOS 4.3.1, molta gent ja la tenim. Arregla. A veure, els problemes de bateria de l'iPhone, que eren molt més remarcables que en l'iPad, segons vaig llegir amb una informació de lletra petita en el release notes de la nova versió, estaven provocats per un mal funcionament del consum de la bateria enllaçat amb coses de l'operadora. Tenia que veure coses de l'operadora. Per això hi havia gent que tenia la 4.3 amb Orange i no tenia problemes. I hi havia gent que tenia la 4.3 amb Movistar i tenia problemes. I és cert, la 4.3.1 arregla de manera significativa els problemes de consum de bateria.
I una cosa que jo he notat és que ja no penjo el telèfon amb l'orella. I que el proximity sensor que funcionava fatal...
Però una cosa que jo sí que he notat és que se'm tanquen moltes més aplicacions.
Sí.
Se'm cancel·len...
Amb l'iPad també, de tant en tant estic jugant
amb la 4.3.1
i fa paf.
Pues a mi se'm tanca el Twitter, se'm tanca el RAC1, saps?
Sí.
Se'm tanca...
És veritat, a mi m'està passant.
Deuen tenir algun tipus de gestió d'energia o de connexió? De
no, 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 es queda pending.
És un bug.
Es queda quac quan intenta enllaçar via 3G amb alguna cosa que té d'això.
Deuen tenir una issue amb la bateria i com que no han actualitzat han actualitzat el sistema operatiu a la 4.3, deuen haber tocat alguna del codi, que quan fot alguna connexió
peta,
les aplicacions...
Peta i molesta molt.
Tu has notat,
una
Miquel?
Pantalla en el Dungeon Defenders i fa quac. Quac.
Tu has notat, Miquel, això de que es pengin les apps?
Hi ha una hacha. Viatge! On està viatge?
No, encara no he pogut provar gaire la 4.3.1 i realment no ho he notat. El que he notat és que realment, cada vegada que, com dius tu, cobres una aplicació que fa servir internet, intenta més que les altres versions connectar-se a una wifi. És a dir, a mi em fa moltes més consultes de veure, ei, em puc connectar a aquesta wifi? Ei, quan no estàs amb una wifi, és a dir, estàs en 3G i per a prop detecta una wifi, intenta connectar-se més. És a dir, jo crec que intenta fer...
El Miquel Laboria en realitat és un Cylon.
Sí, és un Cylon. T'estem perdent, Miquel.
Del 3G.
Ah. T'estem perdent, tio.
Hola.
Ets un Cylon.
Ets un Cylon.
Ei?
Ara, també, torni.
Acaba.
Tens un plan, Miquel?
Tens un plan?
S'està pixant de riure.
El puto és que el sentim riure, però només quan
sí, riu.
Només
quan
riu.
Bueno, anem a avançar. Escolta, Miquel...
Ja ho dic jo que el 3G, que el 3G no acaba de funcionar.
Ja ho veiem, ja.
Seria pitjor que fos un d'aquells del Doctor Who, aquells de exterminate.
Bueno,
a veure si podem aconseguir un dia que el Miquel vingui a l'estudi. Ja sabem que és difícil, eh? I més ara,
és
perquè té moltes coses damunt la taula, de feina.
Parlem amb la seva empresa i els diem una reunió així.
No, bueno. Ja ho negociarem.
A un podcast i, a més, no està guardat. Perquè va ser el de les
jornades que no es va guardar.
Que no es va guardar.
Sí. Bueno, Miquel, escolta'm, alguna cosa més que et quedi en el tinter que no vulguis deixar de dir?
Pues en principi res.
Molt bé. Pues escolta'm, molt contents que estigui recuperat, que et tornem a tenir en el podcast, que et trobàvem a faltar. Vale?
Molt bé, vinga, una abraçada.
Adéu.
Eh? Per què em mires? Què vols que posi?
T'estem mirant.
Posa alguna
cosa.
Ha habido un silenci.
Ser un jingle, un... Ara sí que mosseguem la poma.
No et resisteixis. Ai, no mossega la poma.
Mossega la poma.
Mossega la poma. El primer podcast independent de tecnologia en català.
Però quines propostes?
Donem pas a l'Ester, si encara està per aquí, que no ho sé.
Ester?
Sí.
Vale. Propostes mosseguis, tu tenies una.
Ah, sí, és una espècie d'aplicació que es diu Save Us WWF. I? Que és de, això ho han muntat els de, bueno, els del WWF, l'organització aquesta ecologista, que, o sigui, per conscienciar de no imprimir tant qualsevol document que tenim per aquí, no? I és, o sigui, és una espècie de versió de PDFs, i és un PDF que, pel que es veu, no pots imprimir. I em va fer molta gràcia. I vull dir, només això.
Molt bé. Molt bé. Això és el que teníem apuntat aquí a les propostes. Alguna que no t'hagi donat temps a apuntar?
Pues no, ara mateix m'has agafat així una mica.
Vale, si et vingués al cap,
sí,
interrompeix.
Ja reclamaré.
Vale? Cesc, que no t'han deixat avui secció, estaves castigat, perquè ta mare i ton pare ens van trucar i ens van dir, des de que sigui la última vegada que el meu fill arribi tard a dinar.
No, avui anem a dinar fora, vull dir, vaig a dinar a casa l'àvia, vull dir que no.
Encara pitjor. Però tu no ho saps, Cesc, que a la taula del Bernat qui no hi és, no hi és comptat?
Sí, comencen sense mi, però no passa res. Hi ha bé les famílies.
I el llit?
El què, perdona?
A la taula i el llit.
I el primer crit.
El primer crit.
Ah. És que sóc sort d'una...
I el sofà, i a sobre una rentadora, i el que faci fa.
Vinga, que tenies dues propostes, vomita-les, va.
Bueno, és spam, més que proposta.
Vale. Bé, que estic intentant, sembla que ho hagi aconseguit ja, que he obert el meu primer blog, vull dir que d'entrada ja vaig entrar a mossegar la poma per anar-ne aprenent.
Has fet 18 anys, t'has tret
19
ja, oh, el carnet de conduir.
No tinc carnet de conduir, no el vull.
Ah, què vol dir que no? Com és això?
No.
Fas bé, jo em vaig treure el carnet als 27 anys. No tenia pasta per comprar un cotxe.
La collons et portava jo tot arreu.
Sempre s'ha de tenir carnet.
Aquesta, tot això,
però si no hi ha interès, no me'l vull treure.
Tot això que diu el Cesc ho està explicant a dins la closca d'en Cesc, que és com es diu el seu blog.
Sí, bueno, deixo l'enllaç. És un blog així per menjar, bueno, conyes, dibuixos, estic mirant tires còmiques, idees, i anar fent. Però, bueno, d'entrada que estic molt agraït de tu, Tomàs, i bueno, de tot, mossega la poma de la comunitat i així, perquè, bueno, m'he començat a familiaritzar amb WordPress, anar aprenent, i bueno, ara estic intentant anar fent això amb el blog, però no me n'en surto del tot,
bueno,
encara.
Doncs jo et recomanaré que d'aquí un temps, vaig a fer jo també spam, vinguis a un curs que farem d'un màster, bueno, més que un màster, un seminari de 160 hores perquè sàpigues crear un blog des de paràmetres socials. Jo t'explicaré com va això.
Oh, perfecte. Vale.
Vale. I què més deies?
I la segona proposta, com si diguéssim, és, bueno, amb això que no me'n surto el WordPress, pues, si algú m'ho segui i em volgués ajudar, a canvi, pues, presto les meves arts.
I quines són les teves arts?
Parlem-ne.
L'Ester ha fet com una...
Sort que té 19 anys, perquè si no anàvem tots a presó, ja directament venien els Mossos d'Esquadra. Què deies, Ester?
Hòstia, no penseu així.
Som malpensats de mena.
I tot sin iogurín, home.
Ah, exacte.
Me cago en...
Som malpensats de mena, tinc-ho en compte.
Vale, vinga, més propostes mosseguis, avancem.
Tu pensem malament, que nosaltres pensem pitjor.
Si se sembla mossegar la...
Duro aquí.
Prou. S'ha acabat. Spam. Prou.
Següent proposta.
Prou, targeta groga.
No. Bueno, jo en tinc una, va.
Vinga.
A veure, ara fa poc aquí el company, el Marc, m'ha regalat un aparatillo que es diu iRig.
Que en vaig parlar el dissabte en una entrada...
Jo l'he vist i he al·lucinat perquè és petitó, molt Apple.
Sí, i l'he estat provant, de fet l'he estat provant ahir la nit, vale? Vaig provar-ho ahir la nit. Vaig anar a dormir molt tard. Em va agradar molt, vaig disfrutar molt. No
què és per la gent que n'havia escoltat?
Vale, bàsicament és un aparell molt petitet que es connecta a l'iPad o a l'iPhone. En l'iPhone meu no l'he provat perquè és un 3G i em fa l'efecte que no tirarà prou. Però bueno, l'he provat a l'iPad. I en aquest aparato s'hi enxufa la guitarra. I uns auriculars o sortir dels altaveus o el que sigui. I llavors hi ha un software que simula amplificadors i pedals i tal.
Que pot ser el GarageBand.
Pot ser el GarageBand també, vull dir, hi ha diverses aplicacions que el poden aplicar. Que pots,
és que pots no només modificar el so, sinó també enregistrar.
Pots enregistrar i tal i qual. I és fantàstic, sona molt bé. No hi ha gens de lag, vull dir...
Gens.
És automàtic.
És impressionant.
Quan et connectes normalment per software... Quan amplifiques una guitarra normalment per software,
hi ha un mínim lag.
Hi ha uns microsegons que si són masses, a vegades el que toca es torna una mica boig.
Normalment quan comença a molestar a partir dels 20 mil·lisegons,
és lo suficient per perdre el ritme.
Els trastos bons dels M-Audios doncs poden donar un amb 9 mil·lisegons, 8 mil·lisegons.
I aquí no, realment jo amb 8, 9...
És que tampoc no saps el que hi ha. Es pot configurar l'amplitud perquè tinguis encara menys lag.
Però és que no hi ha gens, perfecte, és com si estiguessis tocat enxufat amb un amplificador físic. Va molt bé.
I de fet és un aparell que els músics poden utilitzar per tocar música en directe.
Exacte, perquè
la sortida la pot sortir on sigui. I
no, a un amplificador d'àudio, del que sigui, vull dir, un amplificador directament de la ràdio, de fet,
hi ha aquesta gent que venen a l'iRig, venen una cosa que es diu l'iClip, que de fet és una pinça per enganxar a l'iPad amb un faristol de micròfon. I llavors el fa servir com si fos la partitura.
Perdona, és que jo és el problema que li veia, no sabia que això existia.
Pensava,
si això m'ho emporto com un carajo.
Ja veig el Token a la festa FIP enxupant a l'iPad.
No descartis res.
Eugeni, tu tens alguna...
Sona molt bé.
Molt bé, molt bé.
Has comprat el pack Defender?
Sí.
I mola, eh?
Molt bé, molt bé. Contentíssim.
Quin ampli t'agrada més?
Proposava... Perdona, un momentet només. Proposava el proper podcast, potser m'ho porto.
Ah, sí.
I faré una miqueta de...
Escoltareu música en directe.
El primer podcast venen als quart primera.
Venen als quart primera.
I són els quart primera?
Llavors, si venen professionals, no la porto.
Bueno, serà el quart primera i el segon, que també vindrà aquí.
De fet, està al -2.
Sí, exacte, l'S2.
Tenies alguna proposta, Eugeni?
No, no, és que m'ha fet gràcia, perquè això de l'Airric, aquest, l'octubre, em sembla que era octubre o novembre, vaig anar a Nova York i una mica me'l va fer comprar.
I està agafant por?
Jo no,
pots
no,
cascar un micro, no?
Està agafant por.
Sí,
perquè entra de línia
és
normal.
Que a mi em flipa, o sigui, no sé si n'heu parlat, però amb l'iPad la quantitat de material per fer música que hi ha, o sigui,
és
impressionant. O sigui, jo crec que han sortit molt, molt abans tot el tema música que no les aplicacions...
En el moment, quan he passat l'entrevista dels iPad 2, que nosaltres hem fet mutis por el forro i hem marxat tots, perquè ja ens les coneixíem, el nano que fa el de doblador de Harry Potter, ell també utilitza el GarageBand amb l'iPad. I diu que al·lucinava, vull dir que li agradava i que era una de les utilitats més grans que li donava l'iPad.
Jo el proper que compri serà el GarageBand.
Vale, doncs acabo ja amb dues propostes.
Jo no faig cap proposta.
Ah, perdona, avui no.
Tu ja has parlat massa.
Jo tinc una proposta alimentícia.
Jo també tinc una, però bueno, ja he dit massa, no?
L'altra. Jo compro verdura online. I és en comptes de comprar allò al Mercadona i tal. A mi em porten verdura de cultiu ecològic, una gent que es diu Disfruta i Verdura.
Espera un moment, que vas apuntant a les show notes...
Disfruta i Verdura. I doncs són gent doncs, que són de bastant de per aquí prop, tenen camps i coses, les taronges els hi porten de València, però i normalment et van portant doncs, cada 15 dies doncs, em porta una caixa de verdures amb verdures ecològiques.
És ecològic,
fruita, verdura ecològica. És una mica més cara que si la compres a plaça, però us asseguro, quan et porten col i patata, la meva dona fot un trinxat de la Cerdanya que és que et cauen les llàgrimes, eh? O sigui, d'allò dius, amb patata al Mercadona no fas un trinxat de la Cerdanya. Es porta una patata d'aquesta i ahir em van portar faves, allò que les tinc a pelar, les faves, em vaig fotre...
Contades?
Els dits negres, encara tens els dits negres.
Molt bé, Rai, m'has agradat.
Impressionant, impressionant.
Vale, Cesc, tira tu, que jo acabo amb les dues últimes. Vinga.
Vale, bueno, era una...
Apunta-ho a la show notes, estàs castigat, si no.
Jou. Vale, després escric-ho. Vale. Que, bueno, un amic del Twitter, Ligres88, m'ho segui, que suposo que l'heu vist, la imatge que se li ha caigut l'iPad.
Ah, sí, a l'Ingres, que tenia l'iPad 2 i li va caure ahir. Abans d'ahir o el divendres, quan va sortir, li va caure ahir. I es va fer nyanyo amb una gran cantonada, no?
Això és una rèplica del dolor del meu MacBook Pro que va caure.
Aprox, perquè veus
la cantonada. Sí,
és per dir-li a l'Aigres, o Igres, no sé com se diu, dir-li, si vols saber el que és un dolor menstrual permanent d'una dona, l'acabes de patir quan se't va caure l'iPad.
Doncs jo, a gent que li passi això o que no vulgui passar i que, bueno, que tingui por tremenda, o que sigui molt destrolera amb l'iPad i se li caigui tant, una parita que havien tret, un accessori, que eren com unes pilotes de ping-pong posades als cantons amb unes cordetes que es diu Ibals.
Jo tinc una funda incipio i el meu fill
i rebota l'iPad i es veu una tia com l'està tirant al terra o tot ple de tios fent com una performance tirant-la als iPads i rebotant.
Hòstia,
fa una mica de por, però mola.
Vale, vaig per les meves últimes propostes. Vull que parlis de l'app i vull que parlis de... Ai, què més? Rai.
Ai,
la sorpresa aquella que tenies.
Sí, en Rai té una sorpresa.
Bueno, ara en parlem. Rai, vaig per les propostes. Una sèrie que és per passar l'estona. A mi m'agraden les sèries policiaques. Aquesta és per passar l'estona. No té res especial, però està ben feta. Ja es diu Detroit 187. I finalment, aquesta sí, que això és una notícia important, torna la tercera temporada de Nurse Jackie.
D'aquí?
Hòstia, una infermera yonqui que no podeu deixar de veure. És boníssima aquesta sèrie. Una tia que es fot de tot, es fot Vicodin, es fot amfetamines, es fot... És brutal.
És el House en femení?
No, és el House. El House és massa... Aquesta tia és yonqui. És yonqui.
Deixa't d'hòsties.
És una yonqui.
Winter is coming. Winter is coming.
Bueno, vinga. Propostes acabades, sorpresa que hem de comentar.
Amb en Jordi, un amic meu, hem estat les últimes dues setmanes fent l'aplicació de Mossega la Poma.
Per iPhone.
Per iPhone. O per iPod Touch. Que també funciona. Jo tinc iPod Touch. Bàsicament, què és? Un client de Twitter un client és com la finestreta que n'hi ha a la part dreta del blog de Mossega la Poma, on es van els últims tuits on es menciona Mossega la Poma. Mm-hmm.
Que enllaça amb Twitter, eh? Vull dir que podeu contestar i enllaçar amb la vostra compte, exacte.
Hi ha una part on es poden veure només els podcasts
i es poden executar.
I es poden executar perquè un cop apretes el podcast et va a la web i hi ha un botonet on diu Play MP3, li dones i t'obre l'MP3 i a més hi ha un tercer tab amb totes les entrades del podcast
a l'RSS.
Del blog amb l'RSS.
Mm-hmm. Oh.
I d'aquí poc, espero una setmana o menys, el que faré serà agafar l'API de Livestream i cascar-la aquí per poder escoltar el podcast en directe des de l'aplicació també.
Que guai.
Oh. I sortirà a l'aire perquè la podeu descarregar de forma gratuïta.
No ho sabem encara, però
aproximadament.
Una setmaneta, segurament el que farem serà treure-la.
Amb el kit de desenvolupament, amb la llicència que tenim UPC, no podem treure-la. T'has pagat una llicència.
L'ha pagat el Jordi, li de 40 euros.
És molt probable que això ho tinguem ja...
Quin Jordi, el Pigui o...?
No, un col·lega meu.
Que per cert s'ha fotut una bona currada i li hem de donar les gràcies perquè, pobre...
Ole, ole.
Això és molt probable que abans del següent podcast ja la tinguem, no?
Intentarem que estigui abans del següent podcast per poder escoltar... perquè la pugueu tenir i el que farem serà, suposo, treure-la sense streaming i després treure una nova release amb streaming.
O un update, home. Un update.
Farem un update amb l'streaming.
Un update ja tenim, eh?
Perquè encara no l'hem provat i encara no sé com funciona.
I potser...
I jo també faig un anunci... Jo també faig un anunci i és que començarem a incorporar... Bueno, dues coses. Una, tindrem a la gent d'Alerta iPhone, que vam parlar amb les noies, molt maques, molt simpàtiques, i les tindrem aquí.
Vindran les noies?
Sí, perquè volen comunicar unes coses interessants.
Mare, que vinguin ties aquí, no només tios aquí amb barba, per favor.
Home, amb barba i del Japó, i a més
radioactius, home. Aquí, amb samarretes, aquí, per favor.
Bé, doncs... Tu tampoc t'ho mirau, mucho.
Bueno, però jo sóc un habitual.
Vindran les noies d'Alerta iPhone, que hem acabat de tancar un acord perquè elles puguin també explicar una sèrie de coses i sortejar... Cada podcast sortejarem unes històries que ja explicarem el que són. I què més tenia que explicar? I que incorporarem una secció que no serà cada podcast, però serà de tant en tant, que serà Mac professional. I ja s'explicaré el que és.
Bueno, una cosa més. Recordar, si algú té temps al migdia, la setmana que ve, de 3 i mitja de la tarda
a
les 5 i mitja, el Ton Sales, que és un professor de la UPC jubilat, però que és un pou de sabidoria, ens farà una xerrada sobre història de la informàtica i les casualitats que han passat durant la història de la informàtica per fer que els temes vagin avançant.
Serendípies.
Serendípies, exacte.
I el Miquel Barceló també farà una xerrada.
I el Miquel Barceló...
La farà el dijous.
Parlant
del que li surti als pebrots. Com segurament, sempre. Ciència, ficció i informàtica.
I informàtica.
Miquel ja el coneixeu, en Anton, doncs d'allò. Com que gravarem la ponència d'Anton Sales en vídeo, doncs potser podem disposar l'àudio, si us sembla bé.
Per això el Saül m'ha demanat. Vale.
Okay. Exacte.
I si sortim per livestream? Ja que el tenim?
I també provarem, en Saül provarà un trasto que he comprat, que és un micro Sennheiser, que es munta a sobre de la càmera reflex per poder fer gravacions amb micròfon direccional.
Provarem a veure què tal. Molt bé, nois, acabem aquí. Podcast llarguíssim, disculpeu, però avui teníem molts temes damunt de la taula. Hi ha seccions que es mouen pel següent, que serà el podcast 84.
Següent podcast, Doctor Mac, quart primera, Alerta iPhone. Fins aviat.
Fins aviat.
Fins ara.